Bill Clinton assegura que no sabia res de res de les activitats pedòfiles de Jeffrey Epstein, tot i conèixer-lo com acrediten les diverses fotografies en què surt al seu costat. Tot un expresident dels Estats Units compareix davant la Comissió d'Investigació del Congrés dels Estats Units i, a més, ho fa en una sessió llarga que ha començat ja fa 5 hores. Amb Oriol Serra, corresponsal a Washington, sabrem més detalls d'aquesta compareixença i amb en Carlos Baraiber, cap de verificació de Catalunya Ràdio, posarem blanc sobre negre algunes informacions falses que han corregut aquesta setmana sobre el cas Epstein i que esquitxen sense fonament aparent altres personalitats, com per exemple Stephen Hawking.
Catalunya nit.
I mentrestant, Donald Trump apunta també a Cuba.
El govern cubà està parlant amb nosaltres. Tenen un gran problema perquè no tenen diners ni pràcticament res en aquests moments. Però parlen amb nosaltres i podrien fer perfectament una presa de control amistosa a Cuba.
Doncs atenció a la frase perquè mereixeria una bona anàlisi. Presa de control amistosa de Cuba. Trump ha explicat que hi ha molts exiliats cubans als Estats Units que volen tornar al seu país i que la presa de poder de l'Havana per part de Washington seria molt celebrada pels anticastristes.
I encara més, Donald Trump diu que no està content de com estan anant les negociacions sobre el dossier nuclear amb l'Iran i aquesta escalada de tensió fa que mitja dotzena de països retirin les delegacions diplomàtiques i recomanin als seus ciutadans que se'n vagin del país.
La Zarzuela avisa Joan Carles I davant les peticions del Partit Popular perquè torni a viure a Espanya. Si torna, haurà de traslladar la seva residència fiscal també a Espanya, i això, segons els tècnics tributaris, tindria conseqüències per a ell.
Es que si vuelve, tendrá que presentar su declaración de la renta, su declaración de patrimonio, y lo que quizás más importante, su declaración de bienes en el extranjero. Y ahí es donde puede chocar con todo lo que se viene publicando del supuesto matrimonio fuera de España, pues esto podria conllevar de nuevo la possible responsabilitat penal.
I aprofundirem d'aquí uns minuts en conversa amb el portaveu del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda.
Els primers pressupostos del govern Illa s'enfilen als 50.000 milions d'euros i augmenten la despesa un 23% respecte dels últims que es van aprovar, que són de fa 3 anys.
I com marca la llei de finances públiques, coincidint amb la presentació dels pressupostos, el govern ha presentat les balances fiscals i constaten que hi ha una diferència de 21.000 milions d'euros entre el que Catalunya aporta i el que rep de l'Estat.
No, este es un caso que de momento no debe preocuparnos. No, que haya casos de gripe porcina en humanos no es la primera vez y no es un caso extraordinario.
Calma, diuen les autoritats, davant el cas de grip porcina en una persona de Lleida. És una malaltia molt poc habitual en humans i els experts asseguren que el risc per a la població és baix.
I demà, nit de gran gala de cinema a Barcelona amb els Premis Goya. A aquesta hora els nominats deuen passar a nervis, però ja hi ha un premi que està clar, el d'honor, que el rebrà Susan Sarandon. És una actriu ara vetada en molts sectors dels Estats Units pel seu posicionament polític. Avui ja aquí a Catalunya, en roda de premsa, ha fet la següent reflexió molt emocionada.
No us podeu imaginar quan poses la televisió i veus com de fort és Espanya i com sou valents moralment sobre aquestes qüestions. Ens fa sentir menys sols i fa sentir que hi ha esperança.
Tindrem, per tant, cinema i teatre musical. A partir de les 11 conversarem amb Oriol Borés i Mireia Portes, dos dels artífexs del musical Ànima. Va triomfar al TNC i ara el porten al Tívoli.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Hem d'anar als estudis. Anem-hi.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Bill Clinton es desmarca de Jeffrey Epstein, com ho va fer ahir la seva dona Hillary en la comissió d'investigació del Congrés nord-americà. L'expresident dels Estats Units ha dit que no va veure mai res dolent ni va fer res dolent durant el temps que va visitar la mansió d'Epstein i que si hagués estat conscient dels crims del financer condemnat per tràfic sexual, se n'hauria allunyat. Connectem en directe amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com s'ha defensat avui Clinton davant la comissió parlamentària, Oriol?
Bé, un Bill Clinton que ha estat molt rotund. Ha dit que desconeixia completament l'activitat criminal de Jeffrey Epstein. De fet, ha dit que si ho hagués sabut, l'hauria denunciat de seguida. L'expresident també ha dit que ha comparegut per l'amor a un país construït sobre la idea que ningú es troba per damunt de la llei. I també pel respecte a les víctimes d'Epstein, les quals, ha dit, necessiten justícia i salut per a recuperar-se. Un Clinton que, per cert, abans de compareixer, ha publicat a les xarxes la declaració inicial que ha fet davant del comitè.
Doncs això també va fer ahir Hillary. Què han dit els membres de la comissió Epstein?
Mira, els representants han escombrat tots cap a casa, tal com també ho van fer ahir. Els demòcrates insisteixen que si l'expresident Bill Clinton ha prestat declaració, ara també ho haurien de fer des de la fiscal general, Pam Bondi, fins al mateix president Donald Trump. Robert Garcia parla en nom del Partit Demòcrata.
Comparegui oficialment i testifiqui davant del comitè de supervisió. Ell apareix als arxius d'Epstein, al costat de Jeffrey Epstein i de Ghislaine Maxwell, gairebé més que ningú altre.
Per part republicana, consideren que no hi ha cap motiu per sotmetre a interrogatori el president Donald Trump, malgrat ser el nom que més apareix als documents d'Epstein. Insinuen que l'exsecretària d'Estat, Hillary Clinton, va mentir ahir quan va assegurar no conèixer Jeffrey Epstein.
Pot haver semblat repetitiu perquè hi havia molta documentació que suggeria que ella tenia una relació amb Epstein.
Està previst que els vídeos de les compareixences dels Clinton es facin públics les pròximes hores, un cop hagin estat revisats i aprovats per totes les parts. Per cert, que sembla ser que en algun moment de la intervenció, si més no de Hillary Clinton, hi va haver bastants crits.
Vaja, doncs no t'acomiadem del tot, perquè d'aquí uns minuts tornarem a parlar amb tu, perquè avui també és molt noticiable el que ha dit Donald Trump sobre Cuba. D'aquí una estona hi tornem. Fins ara, Oriol.
Fins ara.
Doncs sí, perquè abans, encara en relació amb el cas Epstein, ens volem aturar en una nova tongada de notícies falses relacionades amb aquesta trama. En total, recordem-ho, són més de 3 milions de documents publicats ara ja fa uns quants dies i davant l'allau d'informació hi ha també, com és habitual, molta desinformació. Carlos Baraiber, cap de verificació de 3Cat Info. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Un dels esquitxats en les últimes hores ha estat Stephen Hawking, aquest físic ja mort que va ser a l'illa d'Epstein l'any 2006. Això és cert, perquè han corregut unes fotografies d'ell amb dues dones?
Sí, exacte. El cert és que Hawking sí que hi va ser a l'illa d'Epstein, hi ha una que hi ha al costat, a unes conferències a les que Epstein el va convidar juntament amb una desena o una vintena d'altres científics. I, a més, a banda d'aquesta visita, també va rebre fons d'Epstein per una fundació seva per investigar les seves investigacions. Això és el que feia. Una de les coses que feia Epstein era gastar diners en això, en filantropia. El que passa és que circulava aquesta foto que tu deies amb dues noies nues, en biquini al costat, bé, nues no, en biquini, i les cares tapades amb aquests tradicionals rectangles pantalles negres perquè no se la reconeguin, que surten en tots els arxius d'Epstein i a totes les fotos, teòricament per protegir les que serien víctimes d'aquest tràfic, no? Doncs aquesta foto donava a entendre, doncs, que Hawking era allà, doncs, per participar en aquestes festes amb noies, sovint menors, que eren víctimes de la xarxa d'Epstein. I això es va publicar en un tabloid britànic, però això és el que no és cert. La família de Hawking ha explicat que les noies que apareixen a la foto són dues cuidadores de Hawking que l'acompanyaven arreu perquè ell patia ELA i necessitava ajuda 24 hores al dia, tots els dies de la setmana, i a més han ensenyat la foto, doncs, sense els rectangles aquests, per tant, mostrant les cares de la noia, de les noies, que efectivament, doncs, eren aquestes cuidadores que anaven amb Hawking a tot arreu. Per tant, fins on sabem, no hi ha cap prova, segueix sense haver-hi cap prova que Hawking participés en cap de les activitats il·lícites que se li imputen a Epstein.
Escolta, i en els darrers dies, una altra trama que s'ha creuat amb la d'Epstein és la de Madeleine McCann, és aquesta nena britànica que va desaparèixer a Portugal l'any 2007. Sí. Com s'han creuat aquests dos casos?
Clar, d'entrada hi ha pederàstia pel mig, una nena segrestada, si us recordeu, i a mesura que la gent es va endinsant en aquests arxius d'Epstein, doncs van sortint coses. I què ha sortit? Doncs que en un dels milers de documents hi apareix mencionada Madeleine McCann. En quin context, a més, el context és la declaració d'un testimoni a l'FBI. A més, aquest testimoni diu que ha vist una nena que s'assembla a Madeleine amb una dona que s'assembla a Ghislaine Maxwell, que és la parella d'Epstein i col·laboradora necessària en tot plegat. Això sembla rellevant, dit així, però clar, el cas és que el testimoni va anar a l'FBI el 2020 i diu que, i va explicar, que tot això ho havia vist el 2009, és a dir, passats ja 11 anys. Amb tants anys pel mig, doncs, tantes pàgines escrites, a més, sobre Madeleine, perquè ja saps que és un cas que ha donat mil voltes, ha fet córrer rius de tinta, el d'Epstein també, doncs es va considerar, doncs, que el testimoni relatava uns fets que estaven més mediatitzats pel que es parlava en aquell moment, en el 2009, que no pas per la realitat. La tesi principal, a més, de la policia amb el cas de Madeleine segueix sent que Madeleine és morta i que el principal sospitós és un agressor sexual condemnat que era a la zona quan va desaparèixer.
Molt bé. I encara en les últimes hores posem ara sobre la taula una altra informació, o una altra publicació, diríem, que s'ha vinculat al cas Epstein, és Leonardo DiCaprio, amb unes acusacions esbojarrades de canibalisme.
Sí, sí, és que als arxius hi ha de tot, perquè és cert que des del primer dia ja es va parlant, no?, de que la paraula canibalisme surt, no? I què passa? Clar, en aquests documents tu pots fer una cerca per paraules, busques canibalisme, caníbal, etcètera, etcètera, i surten diverses... hi ha diversos resultats, per tant, se'n parla. Hi ha algunes converses on se'n parla. I també hi ha un testimoni que parla d'uns sacrificis rituals terribles en un iot, que no cal que reproduïm, i dels quals, evidentment, no hi ha cap mena de prova, i enmig de tot això es diu que DiCaprio, doncs, era caníbal, no?, que menjava carn humana. Bé, doncs, un cop més, no hi ha cap prova, en aquest cas, cap prova concreta en aquests papers que demostri ni tan sols insinuï això. DiCaprio apareix mencionat, com hi apareix moltíssima altra gent, i apareix molt de passada i en molt pocs documents, per tant, no hi ha cap mena de prova, per tant, podem dir que és fals aquesta vinculació que es feia amb DiCaprio. A més, en les mencions de canibalisme no són ni tan sols en converses que puguin donar a entendre això, ni molt menys, ni de lluny.
No, és important aquesta feina que estem fent d'intentar treure una mica el gra de la palla, perquè el cas ja és prou complicat, ja hi ha moltíssima informació, molta gent que en surt esquitxada, i és clar, afegir aquestes mentides encara dona ales, tot plegat, als conspiranoics, i a més no estan aportant res al que volien, a informació real i fiable, no?, per intentar aclarir alguna cosa.
No, clar, és que és una quantitat tan gran de documents, no?, que jo crec que l'objectiu inicial ja directament era una mica aquest, no?, d'emmerdar una mica, perdoneu la paraula, d'embrallar una mica tota la història, de donar tanta informació que els conspiranoics s'hi poguessin submergir, trobar-hi el que volguessin trobar-hi, però que no hi hagués res que pogués servir de prova per perseguir a ningú, i a banda també, doncs, de passada, diluir una mica les acusacions contra Trump, que hi surt centenars de vegades, i una mica fer el caldo gros en el que al final ningú s'acabi creient res, perquè tot el que va sortint és tan inversemblant i tan estrany que així estem tots distrets amb això i ningú demana les proves reals. És veritat que les víctimes, algunes de les víctimes i els seus advocats, estan dient que hi havia informació allà que s'ha de desclassificar, que aquests noms que estan tatxats s'han de destatxar els noms clau, que sí que són els de les persones que s'haurien de perseguir per aquestes presumptes delictes, però això no s'ha fet i per tant les víctimes continuen demanant que es faci pública la informació que realment és rellevant. Clar. I no tot això que està convertint-se en soroll.
No, i que fa que la gent quedi molt, molt desorientada. Doncs, Carlos, moltíssimes gràcies. Fantàstic.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit.
Ah. A punt d'arribar a un quart d'11, recuperem la connexió amb Washington ara perquè, com dèiem, Donald Trump ha fet unes declaracions sobre Cuba que portaran cua. S'ha referit a la possibilitat que els Estats Units prenguin el control amistosament, diu, prendre el control de manera amistosa de l'illa caribenya governada pel castrisme des de fa 67 anys. Com hem de llegir aquesta declaració de Donald Trump, Oriol?
Bé, doncs, d'entrada, sembla que sigui el desenllaç d'una crònica anunciada. Els Estats Units ja fa mesos que ofeguen Cuba econòmicament i logísticament, i d'alguna manera aquesta sembla que hauria estat sempre l'objectiu de Washington, fer-se amb una illa veïna i que sempre ha estat una pedra a la sabata pels Estats Units. Donald Trump s'ha expressat sense embuts, i així és com sona allò que en diuen un friendly takeover.
El govern cubà està parlant amb nosaltres. Tenen un gran problema perquè no tenen diners ni pràcticament res en aquests moments. Però parlen amb nosaltres i podríem fer perfectament una presa de control amistosa a Cuba.
Evidentment, tot plegat fa pensar en Venezuela, a Cuba, però sembla que ara per ara no caldrien intervencions militars. Trump fins i tot s'ha atrevit a pronosticar una gran celebració per part de la diàspora cubana que viu als Estats Units, que no és poca. Assegura el president nord-americà que ja estan en converses amb el govern de Cuba, i això ens fa pensar que tot plegat es cou des de fa temps.
Doncs ho haurem de seguir també de molt a prop. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
De fet, encara hem de parlar d'un altre front que té obert als Estats Units. Aquest cas és pel que fa a les negociacions amb l'Iran. I el cas és que la perspectiva d'un possible atac nord-americà a la República Islàmica s'està provocant un degoteig de països que recomanen als seus ciutadans que abandonin el país, que abandonin l'Iran i els estats del voltant, també, com ara Israel. Donald Trump insisteix que les negociacions estan obertes, però diu que no li agrada com estan anant. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica demana a l'Iran que torni a permetre les inspeccions nuclears. Nando Zanoguera.
Els Estats Units han autoritzat la sortida immediata de personal no essencial de territori israelià i altres països han adoptat mesures semblants. Washington no té ambaixada a Teheran, però sí el Regne Unit, que ha desallotjat el seu personal diplomàtic. La Xina, Itàlia o França també han demanat als seus ciutadans que abandonin l'Iran, però que tampoc vagin a l'Iraq, al Líban o Israel. Un clima d'alta tensió que ha culminat Turquia cancel·lant vols a l'Iran. El portaavions nord-americà Gerald Ford, el més gran del món, ja ha arribat a aigües d'Israel i a l'aeroport Ben Gurion hi ha una quinzena d'avions cisterna dels Estats Units. Malgrat tot, el president Donald Trump ha explicat que avui mateix encara hi ha converses, tot i que no li agrada com evolucionen.
Encara no hem pres una decisió. No estem precisament contents amb la manera com estan negociant. No poden tenir armes nuclears.
L'ONU ha demanat que continuï la via diplomàtica. De fet, la setmana que ve hi ha previstes més reunions indirectes entre els Estats Units i l'Iran. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica ha demanat, a més, a Teheran que deixi entrar inspectors, cosa que no passa des de l'atac dels Estats Units del juny passat. El secretari d'Estat Marco Rubio viatjarà dilluns a Israel i a altres països de la zona.
Doncs, paradoxalment, l'Iran s'ha ofert de mediador en un altre conflicte que ha esclatat avui i ara ja no parlem d'hipotètiques agressions o explosions, sinó que ja estem parlant d'una guerra oberta, segons una de les parts. Això és el que deien. El Pakistan ha atacat Kabul, la capital de l'Afganistan, en una ofensiva en què per primera vegada els objectius han estat instal·lacions del govern. Fins ara els enfrontaments s'havien limitat a la frontera, Ignasi Abad.
Sí, la cosa va realment a més. El Pakistan ha decidit fer un pas endavant i ha bombardejat Kabul, Kandahar i la província de Paktia la matinada passada. El detonant ha estat un atac amb drons dels afganesos contra instal·lacions pakistaneses a la frontera, que va fer desenes de morts. Els afganesos van dir que 55 ahir la nit. Els pakistanesos s'hi han tornat amb una ofensiva molt més gran de la que s'havien vist fins ara. Aquest resident a Karachi celebrava la resposta.
El Pakistan ha fet el correcte. Els afganesos estaven atacant, així que el Pakistan havia de tornar-s'hi. Estaven matant pakistanesos i, finalment, han pres una decisió.
Islamabad, a la capital de Pakistan, el govern acusa Kabul de donar refugi als talibans pakistanesos que tenen l'objectiu d'implantar al Pakistan el mateix règim que l'Afganistan, un règim fonamentalista. Aquesta nova dimensió del conflicte ha provocat una crida a la desescalada dels països de la zona, com ara Rússia o la Xina, i és que la situació estratègica dels dos estats en disputa pot posar en perill la nova ruta de la seda i altres xarxes econòmiques i energètiques de l'Àsia Central. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat un cessament immediat de les hostilitats.
Gràcies, Ignasi.
Doncs bé, ara farem una pausa breu per la publicitat i a la tornada us explicarem l'advertència de la zarzuela al rei emèrit. Si vol tornar a Espanya, diu la Casa del Rei que haurà de fixar-hi també la residència fiscal. Per què li han fet aquest avís? Ara us ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Famílies monoparentals i persones de 55 anys o més que viviu soles, bones notícies.
L'Ajuntament de Barcelona, amb el Pla Viure, convoca ajudes per al lloguer per a aquests col·lectius.
Per accedir-hi, cal ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual i destinar el 30% o més dels ingressos a pagar el lloguer.
Les ajudes poden ser de fins a 400 euros al mes durant un màxim de 12 mesos.
Període de sol·licituds obert fins al 21 de març, tot i que es pot prorrogar o tancar abans segons les peticions rebudes.
Per més informació, consulteu el web barcelona.cat/plaviure.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el
Barça! Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, atenció, Lliga i MotoGP.
Comença el Mundial de MotoGP i al Tot Gira tornarem a fer totes les transmissions de les curses en directe al canal exclusiu digital a Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, a partir de les 9 del matí, el Gran Premi de Tailàndia.
I a la tarda, l'anàlisi i els protagonistes.
A la Lliga, dissabte començarem després de la TDT del Barça-Vilareal. I diumenge...
Començarem a 3:45 del migdia amb l'Elx espanyol i a les 9 del vespre, Girona-Celta.
Tot Gira.
Dissabte, després de la TDT del Barça-Vilareal i diumenge a 3:45 del migdia, amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Set minutets i arribarem ja a 11:15 de la nit. Enmig del debat obert sobre el possible retorn del rei emèrit, la zarzuela marca públicament les regles del joc. Ha advertit Joan Carles I que, si vol tornar a Espanya, haurà de fixar-hi també la seva residència fiscal i, per tant, pagar impostos. Experts tributaris creuen que aquest moviment podria qüestionar les regularitzacions fetes fins ara i, fins i tot, destapar nous delictes. Madrid, Alba Gil.
Bona nit. Avís a navegants de la Casa del Rei, que recorda Joan Carles I, que per tornar ha de renunciar a la residència fiscal dels Emirats Àrabs. En altres paraules, declara el seu patrimoni i pagar impostos a l'Estat. La zarzuela defensa que així salvaguarda la seva imatge i reputació, la de l'emèrit i, de retruc, la de la corona. Ara bé, experts en tributació alerten que fer-ho podria complicar encara més la situació de l'exmonarca. Carlos Cruzado, portaveu del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
Es que si vuelve, tendrá que presentar su declaración de la renta, su declaración de patrimonio y, lo que quizás más importante, su declaración de bienes en el extranjero. Y ahí es donde puede chocar con todo lo que se viene publicando del supuesto patrimonio fuera de España. Pues esto podría conllevar de nuevo la posible responsabilidad penal.
Si es demostra que l'emèrit no va declarar diners a l'estranger, les regularitzacions que va fer podrien quedar en paper mullat i fins i tot comportar un nou delicte. El Partit Popular hi rema a favor, mentre la Moncloa l'acusa d'inventar-se una polèmica estèril. Núñez Feijó i Isabel Rodríguez.
Con sus errores, ninguno de ellos puede ocultar un legado parecido al suyo. tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra.
El rey emérito está fuera de España porque él y la Casa Real quieren. Lo que no entiendo es que el señor Feijóo haya querido traer esa polémica a nuestro país.
L'hipotètic retorn de l'emèrit obriria altres incògnites, com allò com viuria. De moment, Joan Carles I tornarà a principis de març per anar a les regates de Sant Xenxo.
Doncs a aquesta hora podem saludar José María Mollinedo, que és el portaveu del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda. Señor Mollinedo, buenas noches.
Buenas noches.
De entrada, ¿qué ha pensado usted cuando la Casa del Rey ha hecho esta advertencia de que si Juan Carlos vuelve a España, debería pagar sus impuestos aquí?
Como es una obviedad que una persona que reside en nuestro país pues está sujeto al impuesto de la renta y del patrimonio por su renta y patrimonio mundial, pues parece que es una es un aviso más que un recordatorio de una obviedad. Tal vez puede que lo que trate es que deba regularizar todos los bienes que pueda mantener en el exterior y que no haya aflorado hasta este momento con las regularizaciones fiscales que realizó en el año 2021. Si esto es así y no afectan esos bienes que afloran a los años que regularizó, pues no tiene nada que temer más que pagar los impuestos que correspondan por esos bienes aflorados. Pero si alguno de esos bienes que afloran tienen su origen entre el año 2014 y 2018, pues ahí posiblemente la regularización que hizo del impuesto de la renta del año 2021 no fuera completa y, por tanto, perdería la ventaja de regularizar la situación tributaria y podría abrirse para el año en cuestión que estuviera afectado la responsabilidad penal, teniendo en cuenta que estos delitos pueden entenderse en la mayoría de los años delitos agravados por la cuantía de las cantidades al superar los 600.000 euros en la mayoría de los ejercicios afectados y, por tanto, su plazo de prescripción se extiende 10 años. 10 años desde la fecha que se interrumpió la prescripción de esos ejercicios, que fue el año 2021. Es decir, que hasta el año 2031 habría posibilidad de exigir la responsabilidad penal si alguno de los bienes que pudiera aflorar tienen que ver con los años comprendidos entre el año 2014 y 2018.
Y bienes significa cualquier tipo de patrimonio y también de dinero, cuentas, etcétera.
Sí, sí, cualquier bien que su origen esté en cualquiera de estos años rompería el requisito de que la regularización para eximir de responsabilidad deba ser completa, veraz y completa. Bueno, si no es completa, pierde ser el requisito de la exención, o sea, la condición de la exención, y podría ser imputado nuevamente. Ahora, si el patrimonio que aflora procede de años anteriores a 2014, cuando el Tribunal Supremo ha considerado en su doctrina reiterada que es inviolable también los delitos fiscales de cuando era jefe del Estado, pues entonces en ese caso nada debería temer más que el pago de los impuestos correspondientes. Y si es posterior al año 2018, tampoco debe temer nada porque simplemente tendría que hacer la regularización correspondiente a esos bienes que regularizase por esa hipotéticos bienes o patrimonio, cuentas, activos en sociedades, etcétera, patrimoniales que pudiera poseer hipotéticamente, decimos, en el exterior.
Claro, si lo tenemos bien entendido, cada uno tiene que pagar los impuestos allí donde pase por lo menos 183 días en ese año, ¿no? ¿Qué pasaría si el rey emérito decidiera alojarse en España 180 días y el resto en otros países?
Bueno, si no cumple el requisito de estar más de la mitad del año en nuestro país, podría producirse una discrepancia sobre la residencia fiscal. Y ahí habría que acudir a otros elementos, por ejemplo, si las salidas que ha realizado son esporádicas o no, o las entradas, o a la inversa, si las entradas que se ha producido en España han sido esporádicas o vacacionales o no. Y si no se puede determinar dónde está la residencia, si en nuestro país o en cualquier otro, habría que acudir a otros elementos que indica la ley de renta, que es dónde está el núcleo esencial de sus intereses vitales. Si el núcleo esencial de sus intereses vitales estuviera en nuestro país, la residencia fiscal se atraería a España. Si está en otro país, se atraería hacia el otro lugar.
Pues hem arribat a 11:15 en conversa amb José María Mollinedo, que és el portaveu del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en directo al Catalunya Nit. Muchísimas gracias y buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Avui ja s'ha fet el primer pas oficial del govern amb els pressupostos. L'executiu ha aprovat aquest matí la seva proposta de nous comptes de 50.000 milions d'euros i els ha presentat al Parlament. Allà, però, encara no té el suport necessari d'Esquerra, amb qui haurà de continuar negociant si vol que aquests números superin d'aquí 3 setmanes el primer examen a la cambra. Salvador Illa insisteix, Àlex Giral, Robert, bona nit.
Bona nit.
Que se'n sortiran.
Sí, i a diferència dels últims 15 anys, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha optat per entregar els comptes al Parlament, no en un pendrive, una imatge que tenia molt en ment aquests últims temps, o en algun altre format digital, sinó que ho ha fet de la manera més analògica, en paper. És el primer projecte de pressupostos d'un govern que fins ara han funcionat amb els prorrogats del 2023, que són els últims que es van aprovar al Parlament. Romero ha reiterat que hi ha marge d'entesa amb els republicans per tirar-los endavant.
Uns pressupostos valents, sabem i som molt conscients que encara ens falta el suport d'Esquerra Republicana, però els pressupostos tenen prou marge perquè es pugui incorporar les seves demandes i en la línia doncs, el que estem treballant amb ells per garantir les confiances necessàries perquè l'IRPF segueixi anant endavant, doncs també som optimistes.
Amb tot, si els nous números sobreviuen al debat de totalitat d'aquí a 21 dies, la votació definitiva al ple del Parlament es farà el 24 d'abril.
Doncs aquests pressupostos augmenten la despesa un 23% respecte dels últims aprovats, que són els del 2023. Repassem ara quines són les principals despeses i on situen els comptes l'esforç inversor. Ho fem amb Rafael de Ribot.
Tres quartes parts dels recursos es destinen a despesa social. La partida més important continua sent la de salut, que en aquests pressupostos també inclou inversions importants, com les previstes a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i al Clínic de Barcelona. Tot i això, la despesa sanitària creix per sota de la mitjana. El total de la inversió prevista és de 4.146 milions. Destaca l'esforç en polítiques d'habitatge, dotades amb 1.200 milions. Aquí s'inclouen ajuts al lloguer i a la rehabilitació i per construir habitatges protegits i també una línia de crèdit de 600 milions d'euros a l'Institut Català de Finances. També hi ha 300 milions d'euros pressupostats per engegar l'empresa Rodalies de Catalunya i 100 milions per la pagesia. I es reforcen els recursos destinats a la hisenda catalana. En tot cas, la partida que més creix és la destinada a pagar els interessos del deute, que es duplica i arriba fins als 1.600 milions d'euros.
Gràcies, Rafael. El cas, per tant, és que els pressupostos es comencen a tramitar al Parlament sense tenir garantit encara el suport d'Esquerra. Els republicans insisteixen que no s'asseuran a negociar fins que el PSOE es comprometi a cedir la gestió de l'IRPF. Laia Framis, bona nit.
Bona nit. Esquerra manté de moment el seu veto a negociar els comptes i està decidida a presentar una esmena a la totalitat. Els d'Oriol Junqueras exigeixen algun gest a la Moncloa sobre l'IRPF per començar a negociar. I en aquest sentit, el seu portaveu, Isaac Albert, apunta a una reunió que podria ser clau, la propera trobada del Consell de Política Fiscal i Financera. Ho deia a la SER.
És evident que ja seria un missatge públic, gens escènic, però seria un element, un primer pas clar, que a més dona resposta al que van pactar a la bilateral els dos governs.
La Moncloa preveu convocar les comunitats al març, per tant, abans del primer gran examen dels comptes al Parlament, i per tant, encara hi podria haver cert marge per negociar si el PSOE fa el gest que Esquerra demana.
I tal com estableix la llei de finances públiques, coincidint amb la presentació dels pressupostos, el govern ha de presentar també les balances fiscals. I les últimes disponibles són les del 2022, que constaten que hi ha una diferència de 21.000 milions d'euros entre el que Catalunya aporta i el que rep de l'Estat. Carme Montero.
Dit d'una altra manera, cada català va pagar 2.670 euros més del que l'Estat li va retornar en forma d'inversions en serveis públics. Aquests 21.000 milions de dèficit responen al càlcul segons el mètode de flux monetari, que només té en compte la despesa que l'Estat fa directament a Catalunya. Hi ha una altra manera de calcular aquestes balances fiscals, que es coneix com el mètode de càrrega-benefici, que comptabilitza les inversions que es fan a qualsevol punt de l'Estat i que beneficien tots els ciutadans, hospitals, ponts, independentment d'on visquin. En aquest cas, el dèficit fiscal seria de 14.600 milions d'euros.
Us expliquem ara altres informacions en format més breu. Unió de Pagesos i JARC guanyen les eleccions agràries.
Són els únics sindicats que tindran representants durant els pròxims 5 anys en els òrgans on poden negociar amb la Generalitat. Els altres 3 candidats, Assaja, Unió de Petits Agricultors i Assemblea Pagesa, no han aconseguit el mínim de vots per aconseguir representació. La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha valorat que la participació ha estat de prop del 55% i ha explicat com es repartirà la representació.
6 membres de la taula agrària per Unió de Pagesos i 4 membres de la taula agrària doncs, per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Recordem que l'actual composició era de 7 i 3. Aquesta diferència de proporció es nota en la taula agrària, no serà així en altres òrgans col·legiats, però que sí que es mantindrà aquesta proporció obtinguda amb aquests tant percents.
I afegim ara dues dades econòmiques que hem sabut avui. La primera, els preus s'han mantingut estables durant el febrer.
Al conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha situat en el 2,3%, segons l'indicador avançat de l'INE. S'han encarit productes com els aliments i els carburants, però ho ha compensat el descens del preu de l'electricitat.
I la segona interessarà qui tingui hipoteques.
L'Euríbor ha tancat el mes en el 2,22%, 3 dècimes menys que fa un any. Això farà que les hipoteques que facin la revisió anual ara s'abarateixin de mitjana uns 30 euros mensuals. Els analistes no esperen grans moviments els pròxims mesos i preveuen que hi haurà estabilitat.
Desconvocada la vaga de ferrocarrils de la Generalitat de la setmana que ve.
El sindicat de maquinistes Semafoa ha decidit l'endemà que també ho fes Comissions Obreres. D'aquesta manera, dilluns hi haurà el servei habitual a la línia del Vallès i es reforçarà la línia Llobregat-Anoia, coincidint amb el Mobile World Congress. TMB també reforça el metro amb més trens a la línia 9 Sud a les hores punta del matí i de la tarda.
A Lleida s'ha detectat un cas de grip porcina en una persona. Els experts diuen que no és greu. Fem una pausa i de seguida ho expliquem bé.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
A la Finestra Indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana amb l'estrena de Sorry Baby, la primera pel·lícula que dirigeix Eva Víctor, el retorn als cinemes de la saga Scream i la nova sèrie de Steve Carell.
Nobody's broken.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit, les pel·lícules i les sèries més bones a Catalunya Ràdio.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte, tot a l'app i web.
I aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Vint minuts i arribarem a les 11 de la nit. Ho dèiem abans, s'ha detectat a Lleida un cas de grip porcina en humans. Tot i que es tracta d'una malaltia que és molt poc habitual en les persones, els experts han assegurat al llarg del dia d'avui que el risc per a la població és baix. I, de fet, han volgut enviar un missatge de calma. El cas s'ha notificat, això sí, a l'Organització Mundial de la Salut. Lleida, Júlia Albacar.
La persona afectada té altres patologies prèvies, però ja està recuperada. El virus es va detectar a finals de gener i l'11 de febrer es va comunicar. Ara s'està investigant el contagi perquè ni la persona infectada ni ningú del seu voltant van estar en contacte amb porcs. Jacobo Mendiorod és el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
Ara el que estem mirant, doncs, són altres possibilitats, no?, de que hagi pogut haver-hi, doncs, alguna contaminació de la mostra, algun problema en la recollida.
Els experts asseguren que el contacte no és un fet excepcional i insisteixen en el missatge de tranquil·litat. Sentim Aitor Nogales, investigador del Centre d'Investigació en Sanitat Animal del CSIC.
No, este es un caso que de momento no debe preocuparnos. No, que haya casos de gripe porcina en humanos no es la primera vez y no es un caso extraordinario.
Pel que fa als símptomes de la grip porcina, són pràcticament els mateixos que la grip humana. És el quart cas notificat a l'Estat des del 2009, l'últim va ser el 2024, també a Catalunya.
Doncs avui s'ha confirmat també el primer cas de dermatosi nodular contagiosa a l'Aragó. I això passa l'endemà que a Catalunya s'aixequessin les restriccions pel brot de començaments d'octubre a l'Alt Empordà. Aquest cas ha sigut en una explotació de 130 vaques de borrastre a Osca. És un territori on encara no s'havia completat la vacunació contra aquesta malaltia. En les pròximes hores es farà el buidat sanitari de tots els animals de la granja, segons marquen els protocols de la normativa europea. També s'aplicaran restriccions de moviments al voltant de 30 quilòmetres de la zona zero.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Demà, dia important a Barcelona perquè acull la gala dels Premis Goya, els més importants del cinema espanyol. El president de l'Acadèmia de Cine Espanyola, Fernando Méndez Leite, ja ha avançat que serà una gala memorable. Després ja ho veurem, perquè això de les gales ja sabem què passa, però d'entrada hi ha molta expectació. Montse Mas, bona nit.
Molt bona nit.
Ell deia gala memorable, eh?
Exacte, ho ha dit a la recepció oficial dels Premis Goya i Gaudí, que s'ha fet aquesta tarda al Palau de la Generalitat, i és que feia 26 anys que la gala dels Goya no celebrava a Barcelona.
Queríamos celebrar la gala de los Goya en Barcelona y desde ese primer momento tuvimos una recepción y una comprensión por parte de las instituciones verdaderamente sorprendente. Una comprensión y un respeto mutuo que hará que la gala sea memorable.
La recepció l'ha encapçalat el president Salvador Illa, que ha destacat la importància de la indústria del cinema.
com està creixent la indústria, com també ha de fer front, tiene que hacer frente a los cambios que hay, tecnológicos y de todo tipo, ¿no? Pero también cómo está creciendo el sector, ¿no? Y cómo al final, por cambios que haya, por cosas que cambien, el talento es el talento, la creatividad es la creatividad y eso no va a cambiar nunca, ¿no?
I el que no canvia és que suposo que entre els nominats avui hi deu haver molts nervis, però hi ha algú que ja sap que tindrà un Goya segur, mm-hmm. I aquesta l'hem d'introduir amb tràiler i tot.
Thelma.
I'll get it!
Thelma, have not told you I can't stand it when you holler in the morning?
I'm sorry.
No és la Thelma, sino ella. Aquesta, la Louise, la gran estrella de Mala Gala, serà l'actriu nord-americana Susan Sarandon, que rebrà el Goya Internacional per la seva exitosa carrera i el seu compromís social i polític. La intèrpret, que ja és a Barcelona, ha parlat avui de cinema i de política davant la premsa. Eh? Tu has estat seguint, Montse.
Sí, i una de les primeres coses que ha dit és que totes les pel·lícules, tant se val de quin gènere siguin, podrien ser també comèdies, totes són polítiques, tant pel que defensen com pel que critiquen. L'actriu nord-americana, que és també molt crítica amb les polítiques de Trump, ha sorprès tothom quan s'ha emocionat avui lloant la valentia i la lucidesa moral d'Espanya, i en concret del seu president o d'actors com Javier Bardem, davant de situacions com el genocidi de Gaza.
No us podeu imaginar quan poses la televisió i veus com de fort és Espanya i com sou valents moralment sobre aquestes qüestions. Ens fa sentir menys sols i fa sentir que hi ha esperança.
Realment sembla a punt de plorar, eh?
No li he vist la llàgrima, però realment se li ha trencat la veu quan anava a explicar tot això.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Què més ha dit, a veure?
No sé si saps que té 79 anys,
no?
Farà 80 anys aquest any, crec que és a l'octubre, i a la seva edat, haver de lamentar que està en una llista negra a l'hora de treballar, doncs és dur. Clar. Ella ho ha fet avui, ha lamentat que està a la llista negra de Hollywood per les seves opinions polítiques. Admès que la seva última agència la va acomiadar després de que donés suport a l'alto al foc a Gaza, i ha explicat que ara mateix treballa en projectes independents a Europa perquè els Estats Units no li donen feina.
Ha estat impossible per mi fins i tot sortir a la televisió. No he pogut fer pel·lícules per les majors, res relacionat amb Hollywood. Vaig parlar amb Pedro Almodóvar de per què no em contractava, si podia trobar una pel·lícula on hi sortís una americana, tonta, que no parlés espanyol, per mi. Fins ara no m'ha contractat. Potser trobaré altres directors, Sara.
Doncs és increïble, eh? O sigui, una estrella com ella, de la seva categoria, critiques el que passa a Gaza i et quedes sense feina any 2026. Mm-hmm. Increïble. Què més podem destacar del que ha explicat?
Doncs que ha vist la coproducció catalana Cirat, que és una de les més nominades d'aquests Goya, i això és el que opina del treball del seu director, Oliver Lacher.
If you're talking about cinema,
si parlem del cinema com una cosa que transporta un món que no coneixes, definitivament no ha aconseguit. És molt dramàtica, molt cinematogràfica. Però mira, algú em va dir que era pertorbadora. És molt més que pertorbadora. És traumatitzant.
També ha dit que si no fos pels seus nets, que encara són massa petits, li agradaria passar més temporades a Espanya. I ha dit que n'admira els museus, la música, el menjar i també les pel·lícules. I ha acabat dient allò típic que diuen tots quan venen, I love Barcelona.
Ah, sí, això no ha faltat. Doncs ja veurem si acaba treballant algun dia per un director com Oliver Lacher. Ja veurem. Gràcies, Montse.
Bona nit. The evening sun, tomorrow's rain. Ara ens traslladem fins a la Biblioteca de Catalunya, que ha acollit l'estrena d'En la mesura de l'impossible, suposa el debut de Cristina Genevat a la direcció. El text és de Tiago Rodríguez i exposa dilemes i experiències dels treballadors humanitaris de tot el món. Ha anat a veure-la la Marta Vives.
Quatre treballadors humanitaris expliquen en català, portuguès, anglès i francès als actors que els han d'interpretar les seves experiències, què els porta a dedicar la seva vida als altres i per què. Un text basat en entrevistes reals que colpeix i sacseja, que desmitifica i alhora ens aproxima a la seva humanitat. Genevat, que debuta amb molt bona nota com a directora, el va llegir i va saber d'immediat que el volia convertir en un muntatge teatral i volia fer-ho a la biblioteca.
L'espai, Biblioteca de Catalunya,
i escau extraordinàriament bé en La mesura de l'impossible. Crec que el lloc més xulo de Barcelona on fer aquesta funció és a la Biblio, realment.
Un text que, sense amagar-nos llums i ombres, exposa dilemes i experiències de treballadors humanitaris en zones de conflicte de tot el planeta. Hi ha fúria i poesia en aquest muntatge d'homes i dones que treballen en l'impossible i, quan tornen als seus llocs d'origen, ningú suporta escoltar el que expliquen. L'obra comença amb la frase «No m'agrada el teatre» i a partir d'aquí es desplega l'horror que no en té res de teatral. Una bossa de sang, però tres nens que la necessiten, una fossa comú, un adolescent greument ferit, però que està en plena zona exposada als tiros, un petit nen futbolista que necessita una transfusió. Un text basat en experiències reals que ens recorda allò tan dur que el món no ens pot salvar, tot i les persones que juguen cada dia a la vida per fer-ho possible. A la Biblioteca de Catalunya, tot allò que no explica ni la televisió ni els diaris. Fins al 19 d'abril.
Sidoní, que fa saltar i ballar el públic amb la presentació del seu primer disc en català a la Sala Apolo de Barcelona, els fans s'han apropiat ja de les cançons de Catalan Graffiti, que la banda ha interpretat al costat de grans clàssics. Ho ha comprovat el Marc Ruiz.
Marc Ros ha sortit de l'escenari armat amb una guitarra elèctrica de color groc i un sol acord, i només amb això ja s'ha encès el públic de l'Apolo. Axel Jazz i tota la banda l'han seguit instants després per tocar C del disc Catalan Graffiti que han presentat aquesta nit. Els fans se senten seva ja les cançons del primer disc en català de Sidoní i sona tan natural que no pots parar de preguntar-te per què han esperat fins ara. El públic que ha omplert l'Apolo són fans de tota la vida, potser fins i tot que ja el seguien quan van editar el primer àlbum llarg fa 25 anys i del qual han rescatat Feeling Down. Cançons conegudes com CD i ABBA han fet de coixí a les noves com OVNI 84, cançons que maten, que parla d'una nit aquí a l'Apolo, o Et puc odiar molt més, una de les favorites del nou disc amb un ritme i uns acords tan propers a Just Like Heaven de The Cure que les han fusionat sense problemes. I no han faltat cançons molt estimades com la rítmica Incendio o la lluminosa En mi garganta, aclamada pel públic, interpretada amb acústica i un fragment a capella perquè fossin els fans els protagonistes. I potser per fusionar-se encara més amb el públic, Marc Ros ha baixat a l'escenari amb El Bosque, mesclant música, suor i excitació mentre tocava una improvisació líquida, sinuosa, mentre es movia entre els fans com si els fes l'amor amb la música.
Avui, que és divendres, tenim la mirada particular de la poeta Blanca Llum Vidal, que acaba de fer 40 anys, que mira enrere i posa l'atenció en els adolescents i els joves, diu, sovint massa assenyalats per molt dels problemes que té aquest món.
Acabo de fer 40 anys i avui em disposo a ridiculitzar els meus 13, 14, 15, 16 anys. Agafaré la forquilla que s'estreny i s'eixample de l'adolescència i m'enriuré d'allò que vaig ser sortint de la infància. Li donaré poc valor i la consideraré poca cosa, superficial, allunyada del món de la raó i de la idea, i una borratxera constant de distracció, d'absurditat i de mandra. Una personeta sense entrebancs materials, filla de la transició i de tots aquells pares i mares que van néixer quan Franco vivia, que van trencar-se la cara per Puig Antic i que van tenir unes criatures que ja van ser escolaritzades en una llengua que havia estat perseguida i que no van haver de lluitar contra cap feixisme aparent. Cap glòria ni èpica. Producte d'uns anys en què es popularitza la grisor del CD com a alternativa al glamour del vinil, en què esclata Txernòbil i la Guerra Freda s'acaba, i en què algunes ens omplim de parracs de colors i de rastes i escandalitzem a les àvies. Una adolescència, la meva, ubicada a Casserres, al Berguedà, entre calimotxos i una estètica de rumbera punk que ens feia celebrar les lletres de les desmascarades i ens impedia de llegir Ferreter i Rodoreda, Vinyol i Marçal, el Capital i Simone de Beauvoir, dies eterns a Cal Sastre, el nostre local, jugant a la botifarra i fumant, estudiant poquíssim i festejant ara amb l'un i ara amb l'altre, amors de cotxe i d'alzina, de pavelló i de moltes hores al bar. Ni punyetera idea del futur immediat. Tan perduda estava que vaig passar per les facultats de Biologia, de Treball Social, de Filologia i de Filosofia mentre treballava del primer que trobava, venent sabates, servint paelles, disfressant-me de campanya de reciclatge en el metro o vigilant vitrines d'animals dissecats. Una mena de caos, un despropòsit per molts, tot barrejat i no gaire difícil. Cap sacrifici real i tota la concentració dirigida en les tardes amb les meves amigues i en les festes al cafetín i al cursal. Politització poca, estelades arreu, mocadors palestins i poc més. Tot això per dir-vos, per demanar-vos, que deixem en pau els nostres adolescents i deixem de tractar-los com si fossin poc més que una derrota de l'humanisme i del món. Acompanyem-los, sí. No girem els ulls a l'addicció a les pantalles i als perills del sadisme social, de l'extrema dreta mundial, del racisme que s'estén com un fong, del masclisme que torna i d'un planeta que se'ns crema i desfà. Però no ens pensem que són els adolescents més encantats i més tristos de la història sencera, perquè només cal que ens mirem al Malik i gosem explicar-los les nostres misèries. Potser llavors no els robarem l'esperança, ni els tancarem al futur.
Cinc minutets, una miqueta més, i arribarem a les 11. David Ubach, bona nit.
Bona nit, què tal?
Ha arribat el moment d'escoltar els tres àudios que han marcat la jornada esportiva, començant pel director esportiu del Barça, Deco.
Siempre es bueno, desde que hagas un partido serio en el primer partido, o sea, no nos puede pasar lo que nos pasó, por ejemplo, en la eliminatoria de Copa contra el Atlético, porque te ponen las cosas más difíciles. Es encarar los partidos con seriedad, todos, intentar dar el máximo, y creo que el equipo puede soñar y aspirar, pero hay que trabajar mucho.
Parla Deco del fet de jugar la tornada dels vuitens de final de la Champions a casa contra el Newcastle. Aquest serà el rival blaurana als vuitens. Per tant, el Barça que esquiva el PSG.
El sorteig ja ha sortit bé, el Barça.
Sí, segons Hansi Flick, diu que no s'ha de celebrar que no hagi tocat el Paris Saint-Germain. Deco alerta que no es pot repetir la història de les semifinals de Copa contra l'Atlètic de Madrid, en què dimarts el Barça buscarà la remuntada. Va perdre l'anada 4-0. El Barça jugarà l'anada a Newcastle. Serà el dia 10 de març, dimarts a les 9, la tornada 18 dimecres, però compta 6:45, en torn de tarda,
sí,
al Camp Nou. Per tant, el Barça, que mirarà d'accedir als quarts de final, allà, si classifica, es toparia amb el vencedor del duel de vuitens que enfrontarà l'Atlètic de Madrid i el Tottenham. Del sorteig destaquem que el Barça, teòricament, va per la banda feble del quadre, on l'equip que es presenta com el més complicat és el que va acabar líder la fase regular, l'Arsenal. Per l'altra banda del quadre, per exemple, hi ha Madrid, Manchester City, que jugaran entre ells els vuitens, també Paris Saint-Germain, Liverpool i Chelsea. Per tant, equips cridats a ser dels sí, favorits, complicat, que el Barça complicat. Els esquivaria fins a una teòrica queda molt lluny encara, final. Sí. Doncs bé, abans, partit de Lliga, sense De Jong. Qui parla ara és Hansi Flick.
So we have different options, but at the end, of course...
No és bo no poder disposar d'un jugador de la qualitat de Frenkie, però ho hem d'acceptar. No és un moment fàcil per nosaltres, però també dona l'oportunitat per altres futbolistes que juguin. Em centraré en això.
I will focus on that.
De Jong, que es parlarà entre altres aquests vuitens de final de la Champions, ho vam comentar ahir. Demà tampoc no podrà jugar Gerard Martín, en el seu cas, perquè està sancionat. I del Barça, en clau de mercat, el club blaugrana està decidit a efectuar l'opció de compra de 30 milions d'euros per Rashford, estipulada en el seu contracte de cessió per part del Manchester United.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies, David. Bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Adéu-siau.
Entrat a la secció musical de la Gemma Puig i avui no sabria dir-te, no sabria dir-te.
M'agrada força també aquest tema, com el d'ahir, però aquest sí que no el conec, no el coneixia prèviament i no sé cantant res.
Com va, Gemma Puig? Bona nit.
Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Tears for Fears que es diu Change. Per què?
Ara ho ha dit. Va, molt bé, Gemma.
Que si feu dic a la vegada,
Molt ben lligat, i tant.
Molt ben lligat, això. Doncs mira, canvia el temps, tenim aquest petit canvi de temps, però sí que farà canviar doncs, la situació després de molts dies d'anticicló, d'estabilitat, de sol i boires. Demà tindrem més núvols. És un front que arribarà al migdia. Al matí tornarem a començar amb boires a la costa, una mica com aquests darrers dies, però ja tindrem més núvols cap a comarques interiors. Al migdia tindrem aquest front. No és molt actiu, però sí que portarà algunes precipitacions cap al Pirineu, Prepirineu, meitat oest, una cota de neu que anirà baixant cap als 1.600 metres, i diumenge doncs, no acaba de fer net del tot. És a dir, que sí que a la tarda tindrem més estones de sol cap a Ponent i cap al sud, però hi pot haver encara alguna gota cap al sector entre les comarques de Barcelona i Girona, amb una mica més de nuvolositat. I el que també canviarà és la temperatura. No tant a la costa, que aquests dies, amb la boira, doncs, les temperatures han quedat força baixes, sinó cap a l'interior, que avui encara hem tornat a passar dels 20, 22 o 25 graus, per exemple, a Busos. Demà i el diumenge les temperatures quedaran més baixes i costarà d'arribar també als 20 graus.
Aviam, la cosa bona és que és cap de setmana.
Això sí,
això no ens ho sap ningú.
És un petit
menys que pels treballen, pels que treballen, però la resta...
És una, passa enrere, però en farem dues endavant.
Això sempre.
Que vagi bé el cap de setmana, Gemma.
Igualment, bona nit.